Notícies Vespre. Karen Madrid.
Dues sentències obliguen l'Ajuntament a retornar 2,5 milions d'euros a Esmatza per les liquidacions del 2014 i 2015. Si les resolucions dels anys 16 i 17 també es tanquen al mateix sentit, el consistori hauria de pagar més de 5 milions. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. El tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, assegura que afrontar aquest pagament suposaria deixar de fer moltes coses per la ciutat.
Doncs perquè la ciutadania es pugui entendre la comparació d'aquestes grans magnituds de milions d'euros, són quatre passeigs d'aquí de la plaça Major, són 7 carrers d'indústria o és les beques menjador que donem a 6.000 alumnes durant un any, per exemple. No? Són magnituds doncs, molt elevades, parlem de més de 5 milions d'euros, que evidentment l'Ajuntament doncs, pot fer moltes coses i que si s'ha de dedicar doncs, a pagar el preu d'aquesta aventura, doncs, evidentment no podrà dedicar a les altres coses i això preocupa molt a l'equip de govern actual.
Des de la Crida i Esquerra, membres de l'anterior govern insisteixen que el problema de base és el contracte del servei sota investigació pel cas Mercuri. El gerent d'Esmatza, Eugenio Díaz, considera positives les sentències, però lamenta el desprestigi que ja ha patit la companyia per culpa d'aquest procés.
L'exhumació de les restes del sindicalista sabadellenc assassinat durant el franquisme, Cipriano Martos, s'han completat amb èxit.
Se n'han identificat les restes al cementiri de Reus i ara s'està a l'espera que es confirmi amb les proves d'ADN. En cas que sigui així, les despulles es traslladaran a Granada, on estan enterrats els seus pares.
I en esports, just a aquesta hora, l'Astralpul Natació Sabadell juga partit de Champions masculina de waterpolo.
Els de Quim Colet s'enfronten al Juk Dubrovnik a la pista dels croats en el tercer desplaçament consecutiu d'aquesta competició.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Aquesta hora, situació complicada a la xarxa viària més propera a Sabadell. A la C58 trobem 4,5 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit sud i 2 quilòmetres més de retencions a Sant Cugat, en aquest cas en sentit nord. Ja si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Pedralbes i Nou Barris en sentit meridiana.
El temps.
Ara mateix tenim 11 graus a Sabadell, exactament la mateixa temperatura que ahir a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'un ambient suau, sobretot a punts costaners. Cal dir que la temperatura ha d'anar pujant durant aquestes immediates hores, però encara cap a l'interior parlarem d'un ambient fred. De cara a demà parlarem també d'aquestes formacions de la boira, de nou a punts de la depressió central, Pla de Lleida, que fins i tot ha de ser persistent durant bona part del dia en aquest sector, sobretot cap al nord del Segrià o també cap a la zona de la Noguera. A la resta del país farà sol i també s'espera un ambient més suau durant les hores centrals del dia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
La notícia del dia avui és que els jutjats obliguen l'Ajuntament a pagar 2,5 milions d'euros a Esmatza per les liquidacions dels anys 2014 i 2015. Les resolucions emeses al maig i al setembre, respectivament, donen la raó a la concessionària del servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Tot i que les sentències no són fermes i que el consistori les ha recorregut, senten un precedent de cara a les liquidacions del 2016 i 2017.
Si totes les sentències fossin en aquesta línia i en ferm, l'Ajuntament hauria de pagar prop de 5,7 milions a Esmatza, 500,000 del qual en concepte d'interessos. Per això, el tinent d'alcaldessa i portaveu del govern municipal, Pol Gibert, considera que marquen un abans i un després.
És un punt d'inflexió evident a una via que es va iniciar fa un temps per un altre govern i que ha resultat una vida fracassada i que pot resultar en més de 5 milions d'euros de pagaments de la societat a empresa de residus, amb la qual una via que preocupa molt l'actual equip de govern, que fa el possible perquè no sigui així, perquè també, evidentment, posa l'equip d'atenció a una actuació durant molts anys que s'ha fet a aquesta casa, doncs que, evidentment, sembla que no és fructuosa i que pot suposar un cost econòmic important per a la ciutat.
Les magistrades consideren que el consistori no hauria d'haver cobrat aquests diners a Esmatza com a sobrecost perquè el contracte era viu i es podia modificar, comunicant-ho prèviament a la companyia. A més, una de les sentències assenyala que hi havia un interès de municipalitzar el servei per part de l'anterior executiu, fet que desacredita el procés.
Tant des d'Esquerra Republicana com des de la Crida, formacions de l'anterior govern assenyalen, en canvi, que el veritable problema és el contracte de la concessió d'aquest servei.
Gabriel Fernández és portaveu d'Esquerra i Nani Valero de la Crida.
El veritable problema, com tothom sap, i greu, és el que ha generat el PSC amb la, diguem-ne, controvertida, faré servir aquesta paraula, concessió del servei de residus i neteja es matxa. Una operació que constitueix una peça pendent del judici del cas Mercuri de corrupció. Un problema, no hem d'oblidar mai, generat per la conducta de l'únic partit de la ciutat en condemnats per corrupció i per un contracte signat per un govern del qual l'actual alcaldessa Marta Ferrés va formar part durant 12 anys.
És un contracte nefast per la ciutat, ambigu, que es presta a interpretacions i dins d'aquestes interpretacions l'empresa concessionària doncs, ho porta al jutjat constantment i insistim, diferents interpretacions. L'únic que ens porta a pensar en tot això és la necessitat de que aquest contracte vagi d'una vegada per totes a la Comissió Jurídica Assessora, que ratifiqui el que tant el secretari municipal com es va produir en un ple fa uns mesos enrere, que aquest contracte és nul de ple dret perquè està mal fet d'entrada.
La primera sentència ferma ja obligaria l'Ajuntament a retornar diners a Esmatxa i suposaria aturar un sistema de liquidacions que encara està vigent.
El gerent d'Esmatxa, Eugenio Díaz, per la seva banda, considera una bona notícia per la companyia aquestes sentències, ja que confirmen el que la concessionària defensava des d'un primer moment. No obstant això, lamenta que el mal ja està fet.
Es motivo de alegría porque ante la ciudadanía lo hicimos en su momento, nosotros ni habíamos robado, ni habíamos estafado, ni habíamos hecho ninguna de esas cosas que se nos habían acusado. Yo lo que digo que es un motivo de alegría matizado es porque yo no puedo olvidar lo que han sido 5 años prácticamente, donde lo que no es nada normal es que un día, un 18 de enero de 2017, un ayuntamiento saliera con su alcalde a la palestra y hiciera una rueda de prensa en salón de plenos y se le acusara de haber robado la ciudad.
Per Díaz, les resolucions emeses per dues jutgesses diferents també confirmen que es podria haver evitat la situació amb un diàleg entre l'Ajuntament i Esmatxa sobre la prestació del servei de neteja viària.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
El ple municipal del mes de gener va deixar enllestida la regulació dels locals d'oci nocturn de forma definitiva. A grans trets, al centre, els locals podran acollir menys de 100 persones i estaran separats per 300 metres. Els polígons tindran capacitat de fins a 150 persones amb distàncies de 500 metres. I a l'antiga zona hermètica hi podrà haver un màxim de 3 locals, dos dels quals amb capacitat de 500 persones.
Aquest tràmit va coincidir amb una moció de l'Associació de Veïns del Centre Mercat, que van demanar al govern un pla per controlar el soroll dels locals d'oci nocturn que no deixa dormir els veïns. Tots els grups hi han estat a favor, com han reiterat en el debat de política municipal de Ràdio Sabadell, Elia Soriano Costa, que és portaveu adjunta d'Esquerra, i Lluís Matas, portaveu de Junts.
El que cal és actuar el més ràpid possible, i actuar el més ràpid possible vol dir complir els terminis legals, les normatives legals que ens diuen com hem d'actuar, però donar resposta a aquestes persones. I això s'ha de fer amb els veïns, que és qui pateix, però també amb els usuaris. És important saber per què els usuaris es comporten de la manera que es comporten i què passa allà, i amb les empreses.
I fer costat en les reivindicacions dels veïns que pateixen doncs, aquest soroll i aquesta sensació d'inseguretat o de manca de poder descansar, i això comporta, doncs, evidentment, també es va dir, doncs, temes de salut, temes de malaltia, temes d'angoixa.
Des del govern, el portaveu adjunt Eloi Cortés ha explicat que ja s'hi treballa i Anna Lara de la Crida ha demanat més pressió als empresaris.
Per exemple, reforçar la presència policial o canviar els torns de neteja, perquè a vegades va bé doncs, que passi el camió de neteja amb l'aigua per, diguéssim, dispersar la gent. Hem d'implicar els gestors i els empresaris del sector, perquè al final també els hi va el negoci.
Hi ha una gent que té un negoci allà i li pertoca trobar una resposta allà. Pràcticament, si no hi hagués l'Ajuntament, ja li tocaria, hauria de ser proactiu de buscar les millors condicions perquè el seu negoci es pugui donar, no? El que està clar és que el seu negoci no passa per davant de... Ara mateix sí, però no hauria de passar per davant la tranquil·litat dels veïns.
En canvi, Adrián Hernández, portaveu de Ciutadans, ha criticat que el quadripartit no regulés els locals durant el seu mandat.
Però si el vostre govern hagués treballat, és que potser això s'hagués aprovat 2 o 3 anys abans. Sense pandèmia segur que 3 anys abans es podia haver aprovat. Per tant, fixi's, és important. En 3 anys, campi qui pugui, o tenir-ho regulat de la manera que sigui, amb la preocupació que vostè diu.
Els veïns argumenten que des de que van acabar les restriccions, el soroll els impedeix dormir i els provoca problemes de salut.
I això és precisament el que temen que podria passar gràcies als membres de l'Associació de Veïns amb el nou reglament dels locals d'oci nocturn. Com hem dit, aquest text permet l'obertura de 3 discoteques a l'antiga zona hermètica, dues de les quals podran acollir fins a mig miler de persones.
És aquest punt el que han encès les alarmes dels veïns de Gràcia, que recorden que han patit durant molts anys les conseqüències de tenir grans discoteques a prop de casa. Ricard Efa i Tere Llamas, de l'entitat veïnal, ho han expressat al programa al matí.
Diguéssim, una de les coses històriques que s'havien aconseguit, no només gràcies a l'Associació de Veïns, era que tot el que la mal anomenada o la malfamada zona hermètica es disgregués, desapareixés d'allà, com a model, diguéssim, com a model d'oci, com a lloc, que on es concentraven molts problemes. I sembla que tornem a iniciar, diguéssim, el mateix recorregut, és a dir, es podran, crec que a la zona hermètica antiga s'hi podran inaugurar locals a una distància de 200-300 metres l'un de l'altre, d'entre 150-500 persones, bueno, volen concentrar-se sobretot a Rinxeca, 3 de 500 persones.
D'altra banda, enguany, l'Associació de Veïns de Gràcia celebra el seu 50è aniversari i han programat diferents activitats. Aquest dissabte, per exemple, hi haurà un quinto solidari de 6 a 9 al centre cívic amb la voluntat de recaptar diners.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Ara que els fabricants tèxtils de Sabadell pagaran per peça posada al mercat, complint la llei de residus i sòls contaminants aprovada pel govern espanyol, la Unió Europea s'està plantejant que la resta del món pagui una taxa de descarbonització si vol entrar productes al continent que no compleixen els estàndards de fabricació. Ho ha explicat la directora de Texfor, Mònica Olmos, al programa El Cafè.
Una de les peces a les que està treballant la Comissió Europea, o la Unió Europea en aquest cas, és posar una taxa a la descarbonització. No? És una manera de dir, bueno, pues tot allò que vingui de fora haurà de pagar una taxa que ens haurà de permetre, com a mínim, igualar una mica més aquesta avantatge o desavantatge que tenim aquí a Europa justament per fabricar en les millors condicions.
L'1 de gener del 2025 entrarà en vigor la directiva que obliga la Unió Europea a recollir la fracció tèxtil dels residus urbans.
El sistema serà el mateix que ja es va implementar amb el plàstic. Es pagarà per peça posada al mercat. Olmos veu probable que les empreses acabin repercutint en el preu dels productes l'augment del cost. El finançament permetrà evolucionar el reciclatge. Tota la cadena de valor està treballant per poder tornar a ser fibra de les peces velles, des de les entitats que fan la seva recollida selectiva, els que fan triatge i tota la resta. Olmos alerta que compten les fibres i els químics que composen la peça i, en aquest sentit, dins del contenidor arribaran peces de la resta del món que no estan tan controlades.
La capa d'ozó es restablirà completament en les pròximes dècades i el 2066 ja no hi haurà forats. Aquesta bona notícia és conseqüència de que l'any 1987 es va firmar el protocol de Montreal, on es va acordar eliminar el 99% de les substàncies perjudicials per la capa d'ozó.
En una entrevista al Cafè de la Ràdio, Pau Comas, investigador de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha explicat quines conseqüències podrem observar un cop es restableixi del tot aquesta capa.
Notarem directament en què hi haurà menys arribada de rajos ultraviolats. L'ozó a la troposfera capta prop del 99% de la radiació ultraviolada, que és nociva, diguem, amb altes concentracions. Amb concentracions normals, si t'exposes molt, pot produir càncer, però amb més concentració simplement mataria tota la vida. Això és el que havia passat abans que hi hagués oxigen a l'atmosfera de la Terra. Si es tanca aquest forat, diguem, eliminem moltes causes de melanomes i càncers de pell.
Una altra de les conseqüències és que la temperatura del planeta deixarà d'augmentar amb tanta força com ho ha fet en els últims anys. S'estima que la temperatura reduirà entre un 0,3 i un 0,5 graus.
Els pacients de l'Hospital de Dia per Adolescents i Joves amb trastorns de conducta alimentària del Taulí valoren positivament el servei durant les seves primeres setmanes de funcionament.
Així ho ha valorat la psiquiatra Laia Castro en declaracions al programa Al Matí, apuntant l'efecte que està tenint en els pacients seguiment intensiu per part dels professionals.
Estan rebent molt bé aquest treball més intensiu de les dificultats que tenen, no?, a l'hora d'afrontar els àpats, a l'hora de veure's a ells mateixos, d'agradar-se, aquesta part també d'autoestima d'un mateix, de l'autoconcepte. I la resposta és bona i, de moment, bueno, és una etapa molt inicial perquè fa unes setmanes que el vam obrir i no podem parlar, no?, de l'evolució dels pacients, perquè encara és molt aviat, però les sensacions són bones.
Tot plegat, malgrat que l'Hospital de Dia ha entrat en funcionament amb menys efectius i menys places del previst, una situació que confien en solucionar de cara als pròxims dies.
El barri de Torre-romeu formarà part del projecte Salto del Eje. Aquest programa, creat pel govern espanyol i la Diputació de Barcelona, implica els joves de barris amb els llindars de pobresa en la realització d'un curtmetratge cinematogràfic de la mà de professionals del sector.
Torre-romeu és un dels 15 barris d'arreu de Catalunya seleccionats per a unir-se en el que serà la segona edició del projecte Salto del Eje. Carlos Rodríguez, director del Festival de Cinema Alternativa de Barcelona, explica quins són els objectius d'aquest programa.
Participar i ser creadors en un projecte de creació cinematogràfica de qualitat acompanyats per professionals del sector al llarg de tot el procés creatiu. Fomentar l'aprenentatge i desenvolupament de les noves habilitats, millorar el benestar social i emocional, impulsar la transformació del seu entorn més immediat i millorar la cohesió social i propiciar la promoció del talent.
Els joves participants hauran de crear un curtmetratge d'entre 3 i 9 minuts i ho faran, precisament, acompanyats dels professionals del Festival de Cinema Independent Alternativa de Barcelona.
Seran 7 curtmetratges d'entre 3 a 9 minuts on aquests curtmetratges participaran en la participació dels joves que han participat en aquest programa en els festivals de Catalunya Film Festivals d'arreu de Catalunya i també projecció amb els joves que han participat, familiars, amics, en cada una de les localitats i després projecció d'aquestes també peces creatives, obres audiovisuals en tot l'estat espanyol, altres festivals i en algunes de les sessions que es puguin fer exclusivament.
En total hi participaran 7 ciutats de l'àrea metropolitana, tot i que des de l'organització esperen que l'any que ve el projecte s'ampliï a tot l'estat espanyol.
Identificades les restes de Cipriano Martos al cementiri de Reus, ara la família de l'antifranquista sabadellenc queda a l'espera de la confirmació de la prova de l'ADN, tal com ha explicat el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Ara correspondrà fer totes les comprovacions físiques, antropològiques i d'ADN per certificar-ne la identitat i així poder culminar la restitució de la dignitat d'aquest lluitador contra la dictadura i de la seva família. Amb iniciatives com aquestes continuem treballant per recuperar la memòria i la lluita d'aquells a qui el franquisme va assassinar i va voler esborrar, pel seu compromís democràtic, pel seu compromís amb la llibertat i amb la justícia.
Les proves poden trigar entre 1 i 2 mesos a confirmar els resultats. L'equip encarregat de l'exhumació ha localitzat les seves restes òssies després d'un mes de l'inici dels treballs, on han trobat 41 cossos de moment.
Aragonès ha assegurat que amb aquesta acció referma el compromís del govern amb les víctimes del franquisme. La consellera de Justícia, la castellarenca Gemma Ubasart, ha volgut recordar el cas de Martos.
Cipriano Martos va morir uns dies després, el 17 de setembre del 1973, a causa d'una hemorràgia interna. Les seves despulles van ser inhumades en secret en aquest cementiri, on estem realitzant els treballs d'excavació. La família que es va traslladar des de Granada, quan va conèixer la sort d'en Cipriano, no va poder acomiadar-se d'ell. 50 anys després, doncs, ens disposem a reparar la seva memòria.
Ubasart alerta que hi ha molts més casos com el de Martos a tota la geografia catalana. La família de l'antifranquista sabadellenc vol emportar-se-la al poble de Granada, on van morir els seus parents.
Hem obert una nova estació de servei Shell, encara més a prop teu. A Sabadell, al carrer de Rocafort 123. Vine i gaudeix de tots els avantatges que t'oferim amb la nostra aplicació Mi Energia Disa. Descarrega-te-la ja i aconsegueix fins al 8 de febrer un val de 5 euros per al teu següent proveïment de carburant a Shell Rockblum. Visita'ns i prova el servei i qualitat Shell.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Sánchez no demanaran l'absolució al Tribunal Suprem arran de l'entrada en vigor demà de la reforma dels delictes de sedició i malversació.
Tots quatre esperaran que sigui el mateix tribunal qui els ho pregunti. De fet, el Suprem preveu demanar a les parts en els pròxims dies la posició sobre com afecta la reforma, però la resolució pot trigar mesos. Pel que fa als condemnats d'Esquerra, Junqueras, Romeva, Bassa i Forcadell, es posicionaran a favor de la revisió al Suprem i ja estarien preparant l'argumentació per sol·licitar l'absolució. Per la seva banda, Jordi Cuixart no demanarà la revisió en cap cas i ho deixa en mans del Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, el qual va denunciar l'estat espanyol.
El magistrat progressista Cándido Conde Pumpido ha estat escollit com a nou president del Tribunal Constitucional.
Conde Pumpido ha obtingut 6 dels 11 vots que estaven en joc durant el ple que s'ha celebrat aquest migdia al Tribunal de Garanties. El nou president del Tribunal Constitucional va ser fiscal general de l'Estat amb José Luis Rodríguez Zapatero i s'enfrontava a María Luisa Balaguer, candidata del sector conservador.
Esports.
Des de fa 20 minuts, l'Astralpul Natació Sabadell disputa el seu tercer desplaçament consecutiu a la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo. En aquest cas, els de Quim Colet visiten la piscina del Juc Dubrovnik. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Doncs ara mateix el partit, a falta de menys de 5 minuts perquè arribi el descans, amb el marcador favorable als locals, el Juc Dubrovnik, per 5-4. Està dominant l'equip croat en aquest inici de partit, amb un ritme anotador alt, amb moltes alternatives al marcador i per part del Natació Sabadell amb 2 gols de Bernat Sanahuja. Recordem que el club encara busca la seva primera victòria a la màxima competició continental després de 3 derrotes i l'empat contra l'Espandau, mentre que el Juc du 4 punts, 3 més que els sabadellencs, amb un empat a la piscina del líder del Novi Beograd i un altre triomf a casa contra el Marsella.
A tot això, a les 9 serà el torn del femení, que recupera el partit que té pendent de la divisió d'honor. Les de David Palma reben a la Fine Network Aquàtics al Sant Feliu en un duel en què haurien de situar-se novament al capdavant de la classificació. En futbol, la direcció esportiva del Centre d'Esport Sabadell centra ara els seus esforços en l'arribada d'un central i un pivot defensiu en aquest mercat d'hivern. Tot plegat, Pau, després que avui hagin quedat 2 fitxes lliures.
Sí, a mig matí el club ha anunciat 2 baixes, la del central Pelayo Suárez i la del davanter Juan Delgado. Tot fa indicar, però, que seguiran jugant a Primera Federació. El primer ho farà a l'altre grup, amb el Rayo Majadahonda, i el segon es tornarà a veure les cares amb el Sabadell, però amb els colors de la Nucía. A tots dos comiats s'ha referit en roda de premsa al migcampista Armando Corbalán.
Ha sido extraño porque al final son compañeros que nos llevamos muy bien, compañeros que han vivido con nosotros pues unos 6 meses, ¿no? Y que es, ¿no? Pues son gente importante dentro del vestuario. Y bueno, esto del fútbol, aún queda mucho mercado, aún puede entrar y salir gente, pero bueno, nos gustaría... No sé, yo personalmente es gente que nos ha aportado mucho, nos ha ayudado mucho y yo sé que el vestuario les va a echar de menos.
Paral·lelament, el centre d'esports ha confirmat l'arribada de Ricard Pujol, el lateral esquerre, ex de la Ponce, signa per una temporada i mitja i aquest matí ja s'ha entrenat per primer cop sota les ordres de Miqui Lladó.
Iker Pajares arrenca en uns minuts la segona part de la temporada, després de les intermitències que ha tingut a la primera per culpa de les lesions al tendó d'Aquiles. El jugador d'esquai sabadellenc debuta al Houston Open a les 8 contra el veterà egipci Mohamed El Shirbini.
Un rival davant el qual espera un partit igualat, només cal mirar el rànquing mundial. Pajares és el número 33 i El Shirbini just un lloc per sota.
Arranco primera ronda contra Mohamed El Shirbini, un jugador d'Egipte, 3 o 4 anyets més gran que jo. El conec bastant, he competit contra ell en diverses ocasions. I bé, és un partit de tu a tu, com qualsevol altre que em puc trobar en aquest campionat. No hi ha ningú partit fàcil, ningú regala res. Els nivells estan molt igualats i és altíssim. S'ha de lluitar cada bola, cada punt, ja que tot suma.
Després d'aquesta cita a Houston, torneig de categoria or, Pajares seguirà als Estats Units per afrontar la setmana que ve el JP Morgan de Nova York.
En ciclisme, ahir al vespre es va presentar al Palau de la Música el recorregut de la pròxima edició de la Vuelta a Espanya, amb la confirmació oficial que Sabadell serà ciutat de pas de la segona etapa.
Serà el diumenge 27 d'agost, en el transcurs d'una jornada de 181 quilòmetres que arrencarà a Mataró i acabarà a Montjuïc. Un any més espera la presència del sabadellenc David de la Cruz, que es troba a punt d'arrencar la seva novena temporada al World Tour. En declaracions al diari Marca, el ciclista de l'Astana ha explicat el seu calendari, la il·lusió que li fa la volta a Catalunya d'enguany en final d'etapa a casa i també confirmant el doblet Tour Vuelta.
Tengo un calendario
creo que francamente bonito. Sí que es intenso, ¿no? Porque empiezo en Vuelta a Valencia, UAE Tour, París-Niza, Volta a Cataluña, que encima este año pues tiene un final en Sabadell y me hace especial ilusión estar allí. Vuelta a Cataluña, País Vasco y tal vez Flecha y Lieja, y luego ya pues a preparar posiblemente el doblete de Tour y Vuelta.
En els últims dies, De la Cruz ha estat concentrat amb el seu equip a Altea. El debut, per tant, tindrà lloc de l'1 al 5 de febrer a la Volta a la Comunitat Valenciana.
Repassem ara algunes lligues que es reprenen aquest cap de setmana, com per exemple les dels dos sèniors de vòlei de natació Sabadell.
Sí, a Superliga 2 el masculí del club engega la segona volta amb la permanència ja a la butxaca. Tot i això, el tècnic Roberto Pozzato ha demanat als seus no treure el peu de l'accelerador aquest dissabte contra el poderós San Roque Canari.
Com que ja han complert part dels objectius de la temporada, pues ara sí que li he demanat als jugadors que, bueno, que facin esforç per anar, bueno, per anar a intentar fer alguna cosa més, o sigui, lluitar per estar amunt en la classificació.
Un esglau per sota, Primera Nacional, el femení arrenca la segona volta vuitè i contra els tres rivals que venen a continuació. Nerea Montori és col·locadora i segona capitana de l'equip.
Ara mateix és vital guanyar tots els partits que podem. És veritat que tornada de vacances, partit allà, a més, en viatge inclòs a Mallorca, tal, i contra un equip que defensa un munt, que és molt treballador, doncs, bueno, serà complicat, però ja és això el repte que tenim per davant.
Dissabte a les 5, aquests són Ferrer Natació Sabadell Femení, l'endemà a les 12 als pavellons del club, al partit del masculí contra el San Roque.
L'equip masculí de bàsquet del club disputa diumenge a les 7 el derbi comarcal a la pista del Castellà, el cué del grup 2 de Copa Catalunya, amb només una victòria en 11 jornades.
L'equip de Jonathan Ramírez, per contra, és setè, amb 6 victòries. Marc Uller, jugador del club, confia a adjudicar-se el derbi a partir de la defensa.
Hem de seguir amb aquesta dinàmica, tornar apretant defensa i intentar treure aquesta victòria, que al final serà molt important també per marcar, bueno, per deixar diferències amb el Castellà i la part baixa i poder anar més tranquils de cara a la segona volta.
En l'últim partit, a mitjans de desembre, el club va perdre de 9 punts contra el líder, contra l'Alpicat.
I el de tenis taula del Natació Sabadell torna a la competició aquesta setmana a la Primera Nacional.
Els nedadors són ara mateix segons amb 6 victòries i només 2 derrotes. No juguen des de principis de desembre, quan van guanyar 2-4 a Vilafranca. Diumenge a les 11 rebran a Can Llong l'Escul Zaragoza, el 8è classificat, amb un balanç de 4 triomfs i 4 desfetes.
I hem començat aquest bloc amb waterpolo i l'acabarem amb aquest mateix esport, perquè el Club Natació Sabadell ha estrenat oficialment la seva secció d'Ability. Diumenge, la Fine Networks Aquàtic va viure un dia per al record amb el primer torneig oficial de waterpolo inclusiu.
Una competició que va comptar amb la presència del CNB i del Terrassa, a més del propi Sabadell. La secció compta amb 9 jugadors amb diversitat funcional, més algun jugador cedit pel Mataró. A més, hi pren part el nedador paralímpic Òscar Salguero. Esther Aroles és la responsable del projecte al club.
El club és pioner amb el waterpolo, és un dels esports estrella a dins del club. Llavors, per què no afegir-nos justament doncs al Waterpolo Ability? Ens ho van proposar des de la comissió de waterpolo, que s'ha format amb discapacitat, i ràpidament el club es va voler sumar al projecte.
Coincidint amb la Copa del Rei que organitza el club a Can Llong, la idea és que es doni el tret de sortida a la Lliga d'Ability el mateix 4 de febrer en el marc d'aquesta competició. A tot això, Karen, com diem, en marxa el partit de Champions entre el Lluc Dubrovnik i l'Astralpul Natació Sabadell, amb temps mort que acaba de demanar el tècnic Quim Colet per preparar una de les últimes superioritats del segon quart. De moment perden els de Quim Colet, el Natació Sabadell, per 7-5 després d'un parcial de 3-1 que han encadenat els croats.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
Menys d'un minut per 8:15, és moment de posar punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 11 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.